COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE. És dimarts, és 18 d'abril, el dia en què tornem a la normalitat després d'una Setmana Santa de rècord a les comarques de Tarragona. Molt bones notícies per al sector turístic. El bon temps ha acompanyat les ganes que hi havia de fer la primera escapada del trimestre i s'han registrat ocupacions de pràcticament el 95%, tant a la Costa Daurada com a les Terres de l'Ebre. Des del sector diuen que això és un bon preludi de la temporada d'estiu, així que gran notícia. I també gran, molt bona notícia, és que avui no els hem d'explicar cap accident mortal a les nostres carreteres. Aquest és, sens dubte, el millor balanç, que no hi hagi res a explicar. Per tant, com cada dia hi posem música a tot plegat, i avui, 18 d'abril, fa 28 anys que aquesta cançó era número 1 a les llistes. Sona Madonna. Avui al programa repassarem tota l'actualitat. Vindrà també la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné. Tindrem una recepta molt dolça de la mà de l'Alba Moles, d'una de postres. I a partir de la una arrenquem amb el nostre Sant Jordi particular. Aquesta setmana tindrem molts llibres cada dia al programa. I avui, per exemple, parlarem amb l'autora novell Belén C. Díaz i el seu Tiempo de Breitner. A més, ens visitarà el Pep Blai per parlar de música i de llibres. El Pep vindrà amb el seu darrer treball sota el braç. Es diu Albert Pla, Todo es mentira. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del compte de Twitter del programa, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Dotze i 23, obrim el bloc informatiu a Mària de Serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. El temps continua molt estable a les comarques de Tarragona, amb alguns núvols baixos a aquesta hora del matí cap al litoral, però en general tindrem un cel molt clar i serè. Les temperatures poden pujar puntualment, però en general es mantenen amb els valors d'ahir. Hi haurà màximes de 21 graus a Tarragona, 23 a Reus, 22 graus al Vendrell, 26 a Gandesa i fins a 27 a Tortosa. El vent es manté suau i variable, amb tendència a bufar del sud, i al final del dia girarà vent de llevant.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat també a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit, i, com els dèiem en començar, la bona notícia és que no hi ha hagut cap víctima mortal a les carreteres de Tarragona en aquesta Setmana Santa. Això sí, s'han repetit les cues. L'AP7 i la Nacional 340 han concentrat aquest dilluns de Pasqua les principals retencions en aquesta operació tornada. Cues de fins a 20 quilòmetres al Penedès, 17 a Torredembarra i també més de 6 quilòmetres de retencions a Comarruga o Altafulla, per exemple. I precisament davant els problemes que s'han vist aquesta setmana a la Nacional 340, l'alcalde de Torredembarra ha reclamat que s'aixequin les barreres de l'AP7 en dies de col·lapse. Ruth Guerrero.
Un dels punts conflictius és la rotonda d'accés a l'AP7 a Torredembarra i assegura que el problema de fons als problemes de mobilitat a la zona són les relacions entre Catalunya i l'Estat. Segons Eduard Rovira, la solució no passa únicament pel desviament obligatori de camions, perquè els embussos corresponen als desplaçaments que genera el turisme. L'alcalde de Torredembarra ha pronosticat un altre estiu de col·lapse col·lapses si no s'adopten solucions urgents, principalment en aquells caps de setmana amb més afluència de turistes.
Ens trobarem amb els mateixos problemes de cada any, de tots els estius. Molt de trànsit de turismes els caps de setmana, que passen pel mig dels pobles, i en canvi les autopistes segueixen fent negoci amb les saturacions que tenen, que aprofiten per fer caixa, quan haurien d'obrir, i ja que tenen més densitat, farien el mateix negoci obrint una mica les barreres als moments de punta de trànsit. Mentre l'Estat no consideri Catalunya com una cosa prioritària des del punt de vista de la mobilitat i de les infraestructures, seguirem tenint un mal, i això ho estan fent servir com a eina.
I la notícia econòmica del matí és aquest ple pràcticament total als allotjaments turístics de les comarques de Tarragona. El Bon Temps, Ferrariland i els esdeveniments esportius han omplert els establiments de la Costa Daurada durant la Pasqua. Les cases rurals de les Terres de l'Ebre han registrat també una bona ocupació en els dies més forts de la setmana.
La Costa Daurada ha registrat un 90% d'ocupació des de Divendres Sant pel que fa als càmpings de la demarcació, gràcies al fet que la Pasqua ha caigut més tard i la bona climatologia. L'ocupació ha estat gairebé total en els bungalows i al voltant del 60% en parcel·les. A les Terres de l'Ebre, les cases rurals han fregat l'ocupació completa entre Divendres Sant i dilluns de Pasqua. Escoltem Eduard Ferriol, president de l'associació hotelera Saló Cambrils La Pineda i el portaveu de l'associació de turisme rural de les Terres de l'Ebre, Juan Jovel.
Tots aquests esdeveniments esportius, hi ha la inauguració de Ferrariland, la reapertura de Port Aventura, Bon Temps, la situació política en alguns països que també ajuda, tot això s'ha avançat molt, no? Abans Setmana Santa era una cosa que era una època on tot era el darrer minut i aquest any la reserva anticipada ha funcionat molt bé.
No és el 100%, però bueno, és pràcticament plena ocupació. Hi ha hagut alguna casa que no ha fet 3-4 dies i per això és que ha baixat una mica. No és cap novetat, jo crec que és calcat a l'any passat, eh? No hi ha hagut massa diferència.
Els perfils dels visitants continuen sent els de sempre, provenents del mercat nacional, amb la inauguració del parc temàtic dedicat al Cavalino Rampante i l'obertura de Port Aventura. S'ha potenciat el turisme familiar vingut sobretot d'altres punts de Catalunya, Aragó, Navarra o el País Basc. En segon lloc, els turistes que més visiten la Costa Daurada són els francesos.
Vinga, 12:28, anem amb més qüestions. Demanen penes de fins a 22 anys de presó per als principals acusats del frau dels exàmens de conduir a Tortosa. Són els propietaris de les autoescoles Roquetes Temple. Demanen també 9 anys per a cadascun dels dos examinadors de la Direcció General de Trànsit que haurien facilitat les preguntes a canvi de suborns.
Se'ls considera principals responsables de l'organització que els lucrava, cobrant a ciutadans xinesos sense coneixement de cap dels idiomes oficials del país per superar amb èxit els exàmens del carnet de conduir B1, després d'haver adquirit suposadament les preguntes a 3.000 euros cada full. La trama anirà finalment a judici després que l'Audiència de Tarragona hagi rebutjat la majoria dels recursos de les defenses. Això suposarà que una quinzena de persones acabin seient al banc dels acusats per suposats delictes de suborn, falsedat documental, pertinença a grup criminal, blanqueig de capitals i contra la hisenda pública. Els Mossos xifren el blanqueig en 3.500.000 euros. A més, a això s'hi ha de sumar el pagament d'una multa del doble del que haurien defraudat, la responsabilitat civil d'indemnitzar l'agència tributària pel suposat frau de 2,4 milions d'euros.
I més qüestions. Ha nascut una plataforma per plantejar una alternativa a la festa dels bous a les Terres de l'Ebre. L'entitat es presentarà dissabte en posta i vol fer pedagogia i apostar per un model diferent en la programació d'actes.
L'organització reuneix un col·lectiu que aspira a un model diferent de festes populars al territori i té l'objectiu de fer pedagogia. Des de la plataforma apuntant que la seva actitud és conciliadora i que no busquen l'enfrontament amb els taurins, tot i que admeten que és possible que s'escalfi l'ambient arran de la creació del moviment, sobretot tenint en compte la tensió entre animalistes i taurins durant la temporada passada. Escoltem la seva portaveu, Nídia Capafons.
Sobretot qüestions econòmiques de diners públics que se destinen a bous que després se podrien destinar a les altres i, de fet, sortirien unes festes molt més barates i probablement molt més divertides per a tots, saps? Jo crec que és possible que se calente una mica l'ambient, però en altres no mos fa ningú tipus de... Bueno, no tenim temor de res d'això en absolut. Pensem que al final pues, som persones, tots som ho intentem ser una mica civilitzats.
L'acte de presentació serà el 22 d'abril a les 6 de la tarda al Casal d'Amposta.
I precisament avui els expliquem que l'associació antitaurina Actima ha denunciat un correbous d'Horta de Sant Joan on un espectador va ser embestit per un bou. L'entitat avisa que les corregudes de bous incompleixen la llei de correbous i la de competències d'espectacles taurins.
Acusant els controladors de no haver vetllat per la seguretat dels bous i dels assistents en un dels correbous que se celebren durant la festa major del municipi al setembre i on un espectador va ser embestit per un dels animals. L'organització antitaurina ha avisat que la propera temporada, que comença d'aquí una setmana al Dova, denunciarà aquesta modalitat de correbous de bous com les que fan a Horta de Sant Joan perquè no compleixin amb les mesures de seguretat que requereix la normativa.
I notícia que ens ha cridat l'atenció, un aficionat del Nàstic s'enfronta a una multa de fins a 60.000 euros per, suposadament, haver cridat puta Espanya i puta València a les portes de l'estadi de Mestalla.
L'acusat nega els fets i afirma que el van detenir simplement per cridar consignes independentistes i cantar l'himne dels Segadors. La denúncia s'ha fet en base a la llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport, en considerar que proferir els crits als que se'ls acusa és un acte greu d'intolerància, sancionat amb una multa d'entre 3.000 i 60.000 euros. Dies després dels fets, a dos tarragonins els van arribar a una multa de 3.000 euros advertint-los que si no la pagaven en 15 dies l'import pujaria als 60.000. El que s'enfronta avui al judici es va negar a pagar-la.
Amb això arribem a les 12:32, un apunt d'esport, Ruth, perquè aquest cap de setmana, tot i ser Setmana Santa, hem tingut lliga.
Sí, i pel que sembla, la Setmana Santa ha anat bé, sobretot en el cas del Nàstic, que goleja el Mirandés per un 4-1 i s'allunya de posicions de descens. Ara pot respirar amb tranquil·litat i preparar-se a l'encontre a casa del Getafe. I queda separat per dues posicions només del Reus, que empatava aquest dilluns dia de Pasqua a casa del Llevant. Un partit sense gols, però que permet als reusencs rascar un punt per aproximar-se a la permanència. El visita un altre equip madrileny, l'Alcorcón, en la propera jornada. Ja veurem què passa amb la multa, també.
Doncs ja veurem, esperem a veure què passarà. Repassem portades de diaris i comencem pel de Tarragona.
El titular és per protestes contra el lloguer de motos d'aigua a les platges de Tarragona i la imatge és pel turisme de Setmana Santa que enterra la crisi amb rècord.
Passem pel Reus Digital.
Obrem que talla la circulació al carrer Alt de Sant Salvador de Reus per retirar runes d'un habitatge esfondrat i que queda obert el termini perquè les entitats presentin propostes per a les activitats d'estiu 2017.
Què ens expliquen al delcamp.cat?
En capçalera demanen 22 anys de presó per als principals acusats del frau dels exàmens i que un home resulta ferit en un atropellament a l'avinguda de Doctor Vilaseca de Reus.
I finalment, Tarragona 21.
Que hi ha un aficionat del Nàstic que s'enfronta a una multa de 60.000 euros i en el destaquem, Mossos d'Esquadra denuncien que l'interior queda sota mínims quan s'ha de reforçar la Costa Daurada.
Bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Fins ara. Amb això arribem a les 12:33. Ens aturem només un minut per la publicitat i continuem amb més coses. Vindrà la Dara Giné.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Voy a llevarte hasta el límite de tus fuerzas.
Soñaréis con regresar y olvidar. Y cuando lo hagáis, vuestro mundo habrá cambiado.
Dudarás y desconfiarás, pero recuerda que yo puedo ver todo lo que sucede.
Supervivientes. Estreno este jueves a las 10 de la noche en Telecinco.
Este es el televisor Sony de 65 pulgadas con Android TV, 4K, Wi-Fi y el 30% de descuento, ¿verdad?
¿Y HDR?
Los que saben dónde comprar el televisor saben que solo con los tecnoprecios del Corte Inglés tienen hasta el 30% en una selección de televisores Sony.
¿Solo hasta el 26 de abril?
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
Vinga, seguim el programa en aquest dimarts, que és com un dilluns, que venim tots una mica descol·locadets després de la Mona, la Dara i Gina
estarem
també.
Estarem ressaca, la Mona.
A Dara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com ha anat la Mona, bé?
Molt bé, sí? Molt bé, perfecte.
Això, doncs jo que me n'alegro.
Sí, ja he complert anys. Te'n recordes que fa dues setmanes deia...
És veritat!
Deia, "Nostrento".
És veritat, bueno, no m'hi vaig recordar la setmana passada. Oi, és veritat, és veritat. Fatal,
ja està,
fatal.
Ha sigut una Mona... Ha sigut una Mona... No, bé, ho he passat bé.
Molt bé.
I he descansat.
Ai,
has
importa...
descansat tu també?
Sí, 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 ho he aconseguit. He de dir que m'han fet treballar a casa, la gent ja sap que jo sóc de família pastissera, i m'ha tocat treballar, però escolta, s'ha d'ajudar. S'ha d'ajudar a casa, eh? He fet el que he pogut perquè estic una mica desentrenada.
Sí,
estic una mica desentrenada, però bé, bé. Crec que vaig poder ajudar una mica.
Ostres, que bé.
Però bé, no sé si ara molta gent estarà avui en plan, bueno, aquesta setmana me la passo a pinya perquè per fer una mica de...
No! Dietes així, no.
No. Però
bé,
sí que més verdures...
Estàs entrenadíssima, eh? La nutrició, ja.
Home, perquè jo t'escolto molt, jo molt interioritzo tots els teus coneixements,
super,
que ets molt sàvia. I
hem,
ja sabem que no hem de fer coses dràstiques d'aquestes, eh? Però sí, doncs mira, aquesta setmana posar-hi més verdura, no? I més aigua.
Sí, anem a fer una mica d'equilibri. Exacte. Una mica
d'equilibri. I si ens hem passat una mica...
Pugem i baixem les escales, molt important.
Sí, no, sí, sí. Aquí a la ràdio ho tenim bé, com que no hi ha ascensor.
Exacte, sí, són unes escales bastant...
Ens mantenim molt en forma gràcies a no tenir ascensor, cosa que hem d'agrair.
Sí, no, és una tonteria, però no ho és, eh?
No ho és,
mira
no
quantes
és.
Calories sumes que has gastat al llarg de l'any pujant i baixant escales.
No ho és, no ho és, no és cap tonteria. Jo, de fet, ho faig a casa, també, eh? Intento fer servir l'escala.
Sí, inclús quan vaig allà a la bústia per mirar si tinc correu, després vaig la volta i pujo per l'escala.
Intentem-ho. Això també és una petita cosa que podem fer el dia a dia i que ens pot ajudar
bastant. Sí, a cremar mones o el que sigui.
Exacte. Avui vens a parlar d'una cosa, mira, que a mi, jo no ho sabia jo això, i la Dara m'ha dit, a veure, per què si posa de vegades allò tradicionalment, cada casa és un món, evidentment, però per què posem arròs a les llenties? Per què molta gent posa arròs a les llenties?
Sí, la típica recepta de les àvies. És que les àvies, de veritat, tot allò que heredem, és que és molt savi.
I tant.
I després coneixes coses i dius, ostres, clar... Sempre les àvies ho deien.
Sí, sí.
Un bon plat de llenties amb arròs.
Doncs veus, jo això no sabia el per què i me l'ha explicat la Dara. Per què? Per què, per què juntem aquesta llegum amb el cereal?
Exacte. Per què juntem cereal i llegum? El cereal... Bueno, començo dient que les proteïnes estan fetes d'unes peces, com si fos un puzzle, que es diuen aminoàcids, vale? Hi ha molts, molts aminoàcids, però hi ha uns quants que són essencials, és a dir, bàsics per a la nostra supervivència i que nosaltres no podem produir. Per tant, o ens els mengem o no els tenim.
Uh-huh.
Bueno, doncs als cereals els hi falta un aminoàcid essencial, que és la lisina.
Ah.
És un nom raro, però els hi falta un aminoàcid essencial. I als llegums els hi falta un altre. Però el que li falta un ho té l'altre.
Ah, amiga!
Per tant, si juntem la llegum i ajuntem el cereal, tenim... una proteïna amb tots els aminoàcids essencials. Un plat on hi ha tots els aminoàcids essencials, perquè el llegum aporta el que li falta al cereal i el cereal aporta el que li falta al llegum. I això del mite de que els vegetarians o els vegans no tenen proteïnes completes és del tot fals. Si la seva dieta està ben pautada i ben equilibrada, amb els llegums i els cereals perfectament poden fer proteïnes completes i obtenir tots els aminoàcids que necessiten per la seva supervivència. Per tant, tot i que no siguem vegetarians o vegans, també podem anar a plats amb proteïnes vegetals completes mesclant aquests llegums i aquests cereals. Com deien les àvies, un plat de llenties i arròs. O si us heu fixat, per exemple, la típica paella valenciana, que és d'arròs i garrofó.
Exacte.
El garrofó o aquelles faves grosses,
sí, sí, sí,
no?
Sí.
Que també són llegum i cereal. I si ens fixem en les diferents cultures... ja no només en la catalana o en l'espanyola, sinó en altres països del món, per exemple, els països latinoamericans, el frijol i l'arròs.
I amb arròs,
és exacte. Veritat. O, per exemple, pèsols i arròs en la cultura asiàtica, o la soja, que és una lleguminosa, també amb arròs. O sigui que en totes les civilitzacions, jo ho estava parlant amb una noia que ha estudiat una antropologia i a mi m'encanta parlar de l'evolució i l'alimentació, no? Perquè és que m'apassiona, doncs em deia, si t'has fixat totes les... que dic el seu nom, l'Helena Maestra, que és una crac de l'educació nutricional i fa classes a la UB, me'n parlava, no?, que això... que totes les civilitzacions importants que han tirat endavant, com dir-ho d'alguna manera, han tingut proteïna vegetal completa, plats importants en la seva menú, en la seva dieta i planificació alimentària, de llegum i cereal junt. Mm-hmm. Perquè, clar, també ens hem de fer una mica enrere, abans tenir, ara ja és més econòmic, tot així surt car, però la proteïna animal, mantenir-les cara, els animals, alimentar-los, etcètera.
I no sempre en tenies.
Ah, exacte.
No?
Per tant, si vols una proteïna completa i no tenies la font animal, havies d'anar a la font vegetal. I si mescles llegum i cereal i tens una proteïna completa, tens una proteïna completa i, a més, més econòmica.
Mm.
Per tant, aquelles civilitzacions que tiraven també, a vegades, aquesta proteïna vegetal completa, van tenir més fàcil per progressar.
No, no, és que estic pensant ara en plats. Hem parlat de les llenties amb arròs, no? Que dic, hi ha gent que n'hi posa, gent que no. Això ja va per barris, però l'olla barrejada, no? L'escudella,
sí.
Llegum, arròs, pasta, en aquest cas,
si
no? El cocido madrileño.
Ui, clar, per exemple, és perfecte, sí, sí.
Clar, no? Vull dir, no? També hi ha gent que hi posa arròs i gent que no, eh? Vull dir, com dic, hi ha
inclús,
de tot, però...
Ja no només a nivell de cereal com l'arròs o el blat, sinó també en farina, en forma de farina,
sí.
A la mateixa salsa. O, per exemple, bueno, estem parlant de complementarietat, però la pizza, per exemple, també és un producte complementari perquè tenim la massa feta de cereal, no?, de la farina,
sí.
I el producte làctic amb el formatge que li posem damunt, que porta els aminoàcids que no té el cereal. Per tant, bueno...
O sigui que es complementen, sí. Es complementen nutricionalment parlant,
exacte,
no?
Exacte, i hem de fer un pro per a aquest tipus de plats de proteïna vegetal completa dels llegums. No parem els llegums, són molt importants en la dieta, amb molts beneficis, i els cereals també. I com més integrals, millor. Ja afegeixo.
Ella ha posat aquí la falqueta, patapam.
Exacte, la cirereta.
Per exemple, ja que dius això, i em ve al cap l'arròs integral, no?
Sí.
Nutricionalment, quan parlem arròs, direm normal,
exacte,
direm blanc,
blanc.
Diguem, arròs blanc i l'arròs integral, nutricionalment ens aporten el mateix?
No exactament, perquè és molt bona pregunta i més una pregunta me fa molt, no? L'arròs blanc li treuen aquesta càscara, aquesta vaina que té, que l'envolta,
sí.
No? Aquest endosperma, endosperma és el de dintre? Ah, sí, perdoneu. Aquest segó, no?
Sí.
Segó com el segó de blat. I l'arròs integral encara té aquesta capa. Aquesta capa que protegeix el gra d'arròs és molt rica en minerals. Molt rica en minerals. I a més en fibra. Un tipus de fibra que, clar, si li traiem aquesta cascarilla, doncs no té.
Uh-huh.
I aquesta fibra és molt interessant també per prevenir malalties cardiovasculars, disminuir l'absorció del colesterol de la dieta, etcètera, etcètera. O sigui que és interessant. I a més els minerals que porta també suma. Tot suma,
uh-huh.
D'acord? Bueno, no té res a veure l'arròs integral amb l'arròs blanc. A més, també, a nivell d'impacte sobre la glucosa sanguínia és diferent, si ens afilem més prim. Sí. Així que els cereals, com més integrals, millor en la dieta, sí.
Doncs
progressivament, perquè si ara parlem de no menjo mai res integral i ara em poso menjar integral, ens fa mal de panxa. No, a veure, cuidado. Està bé cuidar-se, però progressivament.
Amb mesura, clar, vull dir, ho podem anar introduint, clar, també...
Sí, haurem de córrer al lavabo, sí, fem aquests canvis.
Tindrem aquí, ens començarà el telèfon amb reclamacions, no? A poc a poc.
Sí.
No és qüestió de cara a la paella que facin diumenge, de cop
sí.
La fem amb arròs.
Bueno, de fet, la paella, depèn de com estic feta, l'arròs integral potser no quedaria també. També costa més de cuinar.
Clar, és diferent la cocció.
Aquesta vaina més dura necessita uns minuts més per cuinar-se.
Clar, per tant, provem-ho
sí.
Una miqueta i anem introduint. Potser
sí.
En alguns plats ens pot servir, per altres no. Vull dir que
mira,
no vol dir que hàgim d'eliminar-ne cap
exactament.
Dels dos, eh?
No cal que sigui... No. Però, per exemple, un arròs integral amb verdures saltejades, boníssim. Jo me'l faig amb bròquil saltejat.
Mm-hmm.
Uf! I li poso una mica de sèsam. Bueno,
boníssim,
no parlo.
Boníssim. Mira, se li han posat els ulls en blanc.
Ja sé el que cuinaré avui per dinar. Que ho sàpigues.
Molt bé, doncs escolta, igual vinc, eh?
Igual
vinc, perquè ja aquestes hores que acabo...
Sí. Ai.
Doncs ja saben, llegums i cereals que es complementen, eh? Que la típica recepta, com deia al principi, la d'ara de la iaia, tenia un perquè, a més del sabor i de... No?
Sí.
Allò que això és més aliment.
Sí, tenien raó.
És que és més aliment, és veritat. Doncs, Adara, un plaer, com sempre, tenir-te aquí.
Igualment.
Ja saben que ella ve els dimarts i, si no, la tenen a la seva consulta a Bruma Clínic, a Marques de Montoliu, 14 de Tarragona.
Aquí estaré.
Gràcies.
A tu.
espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
L'altre dia vaig anar al notari per segregar una part de la meva finca pels meus hereus. Em van demanar un plànol georreferenciat i no sé què d'un GML. No sabia que era tan complicat. Vaig contactar amb un enginyer en geomàtica i topografia. T'assessoren en el que necessites i no has de preocupar-te per res. Treballen dia a dia amb registradors i notaris. Són experts.
Assegura els teus drets amb la millor defensa possible.
Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomàtica i Topogràfica. Els professionals especialitzats en la delimitació de la propietat immobiliària a Catalunya. Estan al carrer Palai 9, primer primera. Telèfon 93 317 4198.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, continuem el programa en aquest dia una mica de ressaca després de Setmana Santa i avui tinc una recepta especial perquè és veritat que poques vegades fem postres, per tant havíem d'arreglar això com fos i avui he tornat a convidar a l'Alba Molas d'una de postres. Hola, Alba, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? L'Alba va venir ja fa força setmanes, sí. Al final, no? Unes quantes, a fer-nos unes postres per aquests menús especials que fèiem de Nadal i l'altre dia la vaig trucar i dic, Alba, has de tornar.
Cap problema.
Has de tornar perquè no tenim gaires postres aquí. I, bueno, doncs, escolta, també ens hem d'adentrar en el tema dels dolços.
I tant. Que no costa tant i no se li ha de perdre la por.
Aquí està. Que jo, l'altra vegada que vas venir ja ho vam parlar, que jo ja vaig dir, jo no tinc mà, per això, ho confesso, però és veritat que ens fa una mica de por, perquè tenim la idea de que és tot molt exacte, no? Que si no et surt una vegada ja et desanimes molt.
Doncs no té per què. Sí que és cert, lo de l'exactitud sí que és una mica cert, que la reposteria és una mica, bueno, té el seu punt, és punyetera.
Matemàtica.
Exacte. I, però, bueno, tot és intentar-ho, no s'ha de tirar mai la tovallola.
Clar.
Si no és una vegada, la segona.
Tu. Llavors, com que jo m'he fet el propòsit de no tirar la tovallola, ara això, vull que els oients també s'uneixin en aquest propòsit.
Aconseguirem.
Per cert, primera pregunta, quantes mones has fet aquesta setmana, Alba?
Bueno, menys de les que haurien, sí, però bueno.
Però unes quantes,
però...
no?
Mitja dotzeneta n'han caigut.
Unes quantes, no? Però bé, suposo... No sé si has... perquè tu ets molt innovadora, has tirat de tradició, diguéssim, o també amb el tema de la mona has innovat?
Bueno, una mica de barrejar les dues coses, no? Jo soc, aposto bastant per seguir amb la tradició, però bueno, sempre aquest toc modern, no? De posar doncs, un ou decorat d'alguna manera o així, doncs, o posar un farcit una mica diferent, doncs sempre és el toc.
De què n'has farcit? Ara tinc curiositat. A veure, per exemple...
Una xocolata amb tocs especials, per exemple.
Ah, molt bé, molt bona idea.
Ous decorats amb figuretes de sucre. Mm-hmm. Bueno, una mica de...
No, molt bé, molt bé.
Sí, tocs diferents.
És veritat, sí, perquè...
Que tenen una mica de personalitat, no?
Exacte.
La mona, sobretot, jo aposto per la personalització del producte. La gent dius, escolta, més que tinc unes filloles que els encanta el rosa. Doncs fem la mantega rosa, per què no?
Mm-hmm.
Se li ha de donar doncs, aquesta personalització als productes i la gent ho agraeix, i més encara qui ho rep.
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que la mona, ho parlàvem la setmana passada al programa, és una de les diades, no?, d'aquestes pastisseres que jo crec que fa més il·lusió, perquè els nens, no?, els veus aquelles cares,
I
com
tant,
veuen la xocolata, que ve nens i grans, eh?, però sobretot nens.
I tant, una passada.
Bé, avui no vens amb una mona.
No, ja tema mones,
ja l'hem passat,
córrer,
eh?, un altre capítol.
Sí. I venim amb una recepta, potser no tant de postres, però jo li dic allò, aquelles coses que dius quan estàs de sobretaula i tens alguna pel cafè, no?
Ai, sí.
Jo aposto molt, i un dels meus tallers properament és aquest, tens alguna pel cafè, és els carquinyolis.
Home, aquí
per
són
exemple,
molt fans dels carquinyolis, i tant.
Molt d'aquí la província, no?
I tant que sí.
De Tarragona, i bueno, fent servir sempre... es treballa molt amb l'ametlla, no?, el carquinyol amb l'ametlla, però per què no a l'avellana, per què no al pista, al festuc, bueno, se li pot donar el toc personal, no?, que dèiem, que es vulgui, que agradi cada casa. Aquesta és la gràcia de fer-s'ho mateix, no?, que ho pots personalitzar al gust del consumidor.
I tant, per tant, ara ve la pregunta, això dels carquinyolis és molt complicat, Alba? No,
no tant com sembla.
No tant com sembla. Doncs vinga, va, jo prenc nota, agafo un paper i boli, ràpid. Què necessito? A veure.
Pels ingredients. 100 grams de fruit sec. Jo, d'entrada començarem amb ametlles, però bueno, poden ser avellanes, poden ser festucs, el que agradi. un ou, 100 grams de sucre, 175 de farina, blanca comuna, estàndard normal del tot, sí. Ralladura de llimona, una culleradeta de llevat en pols, mitja culleradeta de canyella i un vi dolç, mistela, el que tinguem, bueno, si el bisbó, els carquinyols surten més bons.
Aquí està.
Quan la matèria prima és de qualitat, doncs el producte, òbviament, doncs surt amb una qualitat diferent.
Exacte. Doncs si ens està escoltant el nostre sibarit, el Carlos, estarà encantat, eh? Perquè aquí carquinyol i vi dolç, ja està. Ja ara n'hi haurem de fer per la setmana que ve.
Sí o sí, no? Perfecte. Doncs començarem ficant les ametlles, les avellanes, el fruit sec que tinguem, en remull en aquest vi dolç. No li posem quantitat perquè serà una mica fins a cobrir-ho. Normalment s'utilitza en un plat fons mateix, les posem a cobrir i mentre anem fent la massa, allò queda en repòs. Per fer la massa, agafarem la farina i el llevat, la posem en un bol, típica forma sempre de volcà, no? Amb l'ou al mig, el sucre, la canyella, la ralladura de llimona, tota la resta d'ingredients. I comencem a treballar-ho, primer amb una forquilla, quan veiem que se'ns... Això treballa a mà, eh? Vull
dir, sí, suc de munyaca,
sí,
que es diu, eh?
Exacte. Fer-ho a màquina també és possible, però bueno, tampoc no es tarda gaire a lligar la massa i bueno, sempre quan treballes amb les mans veus millor la textura que sí. Ha de tenir, no?, d'alguna manera. Doncs bueno, comencem a treballar amb una forquilla, quan veiem que la cosa ja es comença a enganxar i tenim alguna mica de problema, fem amb les mans ben netes, cap problema, i continuem amassant. Quan tinguem la massa tota lligada, amb una certa consistència, agafem el fruit sec, escorregut, però bueno, que estigui una miqueta mullat. Tampoc no li va malament una mica d'aquesta mistela,
no?
A la massa, i les incorporem a lo que és la massa.
Sencers?
Sencers.
Sencers, eh?
Sobretot, punt que no... Que siguin crus i amb pell.
Molt bé. Ah, importantíssim, això,
eh? Això és important. Crus i amb pell. No ens hi fiquem torrats perquè després els retorrarem. Clar. I no és l'objectiu.
Exacte, crus i amb pell,
crus
important.
I amb pell. Llavors, acabarem de lligar la massa, si veiem que ens queda molt seca, aquest vi dolç que ens ha quedat de remullar els fruits secs, l'incorporem una mica i ja està. I farem unes mena de barretes, d'acord?, que tinguin més o menys uns 3 centímetres d'ample i un gruix d'un centímetre i mig, més o menys, així a ull. Llavors, ho posem en el forn, calor dalt i baix, 180 graus, uns 20 minuts, d'acord? Quan passin aquests 20 minuts, que dius, això començarà a agafar color, però encara no el tenim cuit, ho traiem del forn. I amb una mica de cura, posarem un drap damunt del que és tota la barra del mega carquinyoli.
Sí, 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 perquè de moment tenim un carquinyoli
gegant.
Tenim
un carquinyoli gegant. Llavors, el que farem és, amb compte, agafant-ho amb un drap, i amb un ganivet de serra, amb un ganivet del pa és bastant adient, per la longitud que té, farem les llesques dels carquinyolis que veiem comúment doncs, a les botigues. Llavors, els posarem tots escampats en la nostra safata de forn, cara amunt, i llavors els hi donarem el toc aquest de cruixent de daurat que els hi falta, amb una mica de la part del gratinador, si, per donar-li una mica més de via, si ens convé, i volta, com aquest que dius, res, 2 minutets, volta i volta, ja els tenim llestos. Deixem refredar i fantàstics.
És que m'estàs animant perquè jo pensava que això era més complicat.
Veus que no?
I m'estàs animant perquè, a més, la satisfacció de dir quan que treus amb el cafè els carquinyolis, dius, no, que els he fet jo.
No, llavors ja...
Quedes ja de luxe.
Només cal tenir en compte que, clar, com que no porta ni conservants ni res, si ho guardem amb una capsa hermètica, tipus les que a vegades guardem les galetes aquestes de llauna, ens aguantaran bé 3-4 dies, però, bueno, clar, una mica en funció de la humitat de l'ambient o així, pot ser que se'ns estovin. Bueno, és algú a tenir en compte. Que normalment no arriben a durar tants dies. Vull dir que en aquest
no.
No cal patir gaire.
No cal patir gaire. Si els deixes a la vista, s'acaben ràpid. Cada
vegada
que passes per davant, allò vas agafant,
sí, sí,
no?
Sí, sí. Perquè, bueno, ens surten amb aquestes proporcions... Ara t'anava
a preguntar, quan, amb aquesta proporció que ens has donat, quants ens en surt,
doncs,
més o menys?
Mira, te'n diria... Surt ben bé un mig quilo de carquinyolis.
Oh, Déu-n'hi-do.
Amb la tonteria. Compte que sortiran, pues, entre 30 i 40 carquinyolis.
Són uns quants.
Clar, quan tallem les llesques, tampoc no és recomanable fer-les molt fines perquè no és fàcil... O sigui, el fet de trobar-te les ametlles, en aquest cas, no? Entremig, sempre et pot fer una mica desestabilitzar el tall i pot ser que es trenquin. A veure, llesques perfectes, que no us desanimeu si us trenquen.
No, 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 no? Són artesans.
Exacte, però bueno, que menys d'un centímetre de gruix és recomanable fer-los, no? Que no siguin excessivament prims.
Ah, perquè si no se'ns torrarà massa, no?
Se'ns torrarien massa, exacte. I és això, que podem tenir serios problemes a l'hora de tallar-los perquè no... Bueno, s'ha de tenir una miqueta de pràctica. Quan acabes la pràctica i dius ja se m'han acabat la massa de carquinyolis, doncs bueno, no fem una altra i el pròxim sortiran millors.
Per tant, aquests 20 minuts primer de forn i després ens has dit que pràcticament volta i volta, què? 10 minutets més en total?
Màxim.
O sigui que no... Vull dir que vigilem que no se'ns
passi. I és relativament, ja et dic, ràpid de fer, la massa no li cal reposar, en mitja hora llarga ho tenim tot fet.
I tant. I a més, com que és això, ens ha dit l'Alba, millor tocar així, tocar, eh? A mà, fer amassar a mà, també podem implicar els petits de casa, que s'ho passaran molt bé, això és una bona idea.
Sí, sí.
Precisament, ara que parlo d'això, tu que fas molts tallers, suposo que en petits i grans,
sí.
He estat jo tafanejant al web de l'Alba, que els ho dic, és www.unadepostres.com, i aquesta setmana tens taller de galetes de Sant Jordi, de roses de Sant Jordi, no?
Sí, sí, home, s'ha d'aprofitar, ara ja passada la ressaca de les mones, ara, pròxima cita, Sant Jordi.
Exacte.
S'ha de tematitzar una mica l'assumpte, i tant.
El primer és de divendres, no? Divendres 21 a la tarda, el de galetes de Sant Jordi, que això per a fer-ho amb els nens també és una activitat molt divertida, no?
I tant.
Tenim places encara, suposo. Que jo
estic
aquí fent propaganda.
Hi ha places,
Igual ja ho tinc ple.
Exacte.
Tenim places. On ho fas?
El taller de galetes és un taller que està més enfocat als adults, perquè sí que és un curs d'iniciació a la glaça, a la decoració de galetes. El faig a les instal·lacions d'Estudi en Blau, al carrer de les Galanes, número 33. I el de l'arròs de Sant Jordi sí que és plenament per nens, taller familiar. El faig a l'Estudi Centre de Formació, carrer Doctor Robert, que és una mica... Intento centrar tots els tallers infantils i familiars. Els hem obert aquest també els pares puguin implicar-se, perquè així doncs, des dels més petits inclús fins als més grans, no? que no hi hagi de vegades aquesta falta de mans, que si et ve molta canalla petita, doncs falten mans, si hi ha els pares per donar un cop de mà, doncs tothom ne treu profit, tothom ne treu satisfacció i de moment estan funcionant molt bé.
Doncs ja saben, entrin a www.unadepostres.com, es poden reservar places a través del web i ja tenen el contacte de l'Alba. Doncs Alba, moltíssimes gràcies per aquesta recepta de carquinyolis, tornaràs, Bueno, a veure si, va, el proper dia, a veure si te'ls faig, a veure si te'ls porto, em fa una mica de vergonya, però ho intentaré. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu també.
Vas al supermercado y te has encontrado con que la fruta que has comprado está verde. Si la quieres madurar antes, lo único que tienes que hacerla es envolverla en papel de periódico, guardarla en el cajón de la nevera junto a plátanos y cebollas, ya que estos desprenden en su proceso de maduración un gas que se llama etileno. Otro truco es no mezclar nunca en el cajón de la nevera las patatas y las cebollas, porque debido al etileno, las patatas empiezan a germinar. Sin embargo, si pones las manzanas y las patatas, no hay ningún problema.
A 3w.amigastronomiques.com. Trucs, gastronomia, viatges, vins i molt més.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home.
When you call my name, it's like... Minut i mig per arribar al punt de la una. Aquesta és la nostra cançó del dia, Like a Prayer de Madonna, perquè tal dia com avui, el 18 d'abril, fa 28 anys, el 89, era número 1 a les llistes dels Estats Units. Recordem avui aquesta cançó de Madonna i amb això arribarem al punt de la una i arriben les notícies amb els companys dels serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres hi tornem en 5, amb més informació local i comarcal, i donem el tret de sortida al Sant Jordi particular darrere en COPE a Tarragona. Fins ara.
La una, las 12 en Canarias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Última hora que nos lleva de inmediato a la Audiencia Nacional, porque Mariano Rajoy, lo acabamos de saber, finalmente tendrá que declarar como testigo en el juicio por la trama Gürtel. Así lo acaba de decidir el tribunal. Patricia Rossetti.
Así es, José Luis, lo ha decidido el tribunal por mayoría. Mariano Rajoy tendrá que declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel. Es la tercera petición que hacía la acusación popular a DADE. Esta mañana la abogacía del Estado volvió a decir que y la fiscalía que no era necesario ni imprescindible que Mariano Rajoy declarase como testigo en este juicio, petición a la que se había unido también el Partido Popular en la misma línea que la abogacía y que la fiscalía, pero finalmente el tribunal ha optado por la decisión de que Mariano Rajoy declare como testigo.
Y Theresa May ha anunciado elecciones anticipadas en el Reino Unido para el próximo 8 de junio. La primera ministra busca la unidad del Parlamento británico. Estamos en Londres, corresponsal Iván Alonso.
Reino Unido vuelve a las urnas. Theresa May pedirá mañana un adelanto electoral a la Cámara de los Comunes, donde parece que no tendrá problemas para conseguir el voto a favor necesario de 2/3 de los parlamentarios. May, en un anuncio inesperado y pillando por sorpresa a todos, ha expresado su intención de celebrar elecciones el próximo 8 de junio, dice, por el interés nacional. La primera ministra ha asegurado que lo convoca a regañadientes, pero que es la única manera de garantizar la estabilidad y el fuerte liderazgo que necesita el país. Cree May que para eso el Parlamento tiene que estar unido.
The country is coming together. But Westminster is not.
El país está unido, dice May, pero no el Parlamento británico. Por eso asegura que si no se convocara ahora un adelanto electoral, el juego político de la oposición continuaría y esto afectaría las negociaciones de salida con la Unión Europea, que llegarían a un punto complicado.
Un apunte más del exterior. La policía francesa ha detenido en Marsella a dos hombres que supuestamente pretendían atentar de forma inminente durante la campaña electoral de las presidenciales. Y macrooperación contra la pornografía infantil a través de WhatsApp. Hay 39 detenidos, 17 en España, en una operación de la Policía Nacional en colaboración con la Interpol y con Europol. Más datos, Laura.
Tres de los detenidos españoles están en prisión. Dos de ellos trabajaban con menores en servicios deportivos de varios ayuntamientos. Los 96 grupos de esta aplicación de mensajería instantánea compartían fotos y vídeos protagonizados por mujeres y hombres con niños de 2 meses a 8 años. Rafael Pérez es jefe de la unidad de la policía.
He tenido ocasión de ver alguna foto y algún vídeo, y las imágenes que en ellos se contiene son denigrantes para la dignidad humana. Hace una exhibición de un esfuerzo físico y sexual hacia los menores que realmente pone los pelos de punta.
Se han analizado 360.000 archivos. En uno de los registros practicados en Lugo se ha incautado un diario con nombres y apellidos, así como encuentros con menores fechados algunos hace más de 20 años.
El secretario de Estado de Presupuestos está compareciendo a esta hora en el Congreso. Ha reconocido un problema con las cuentas de la Seguridad Social, Joaquín Bizmanos.
Alberto Nadal dice que este será el primer año desde el comienzo de la crisis en el que los ingresos por cotizaciones sociales aumentarán más que el gasto en pensiones, es decir, se va a empezar a cerrar una brecha en las cuentas de la Seguridad Social que sigue siendo importante, según reconoce el secretario de Estado.
Sí, es en Seguridad Social donde a largo plazo, aún contando con la creación de empleo, vamos a tener un déficit estructural, lo cual debe llevar a decisiones legislativas para hacer lo más sostenible posible el sistema.
Nadal pide medidas para reducir el agujero de la Seguridad Social, insiste en recortar el déficit público y hacerlo compatible con la devolución de la deuda para no hundir la economía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
Hola, tocayo.
Solo sé, porque no has querido decirme nada más, lo mantienes en secreto, que vais a hablar hoy en el espejo de un hecho que ha dejado de ser extraordinario para convertirse en más habitual. Sácame ya de dudas.
Te saco. Bueno, es algo que sucede de manera creciente, sobre todo en los países de nuestra órbita, del occidente secularizado. Las personas que en su edad adulta, a veces después de años de distanciamiento, otras desde tradiciones completamente ajenas, deciden pedir el bautismo para entrar en la iglesia. Por ejemplo, en Francia, según datos que ofrece su conferencia episcopal, 4.500 adultos han sido bautizados este año en la noche de Pascua, hace un par de días, lo que supone un 5,6% más respecto al año pasado y un 55% más que hace 10 años. En los Estados Unidos las cifras son aún más llamativas. En el último decenio, más de 1 millón de adultos han sido recibidos en la iglesia tras el necesario proceso de catecumenado. No es una cuestión solo numérica, sino que revela que hay una búsqueda de Dios que no se apaga en sociedades que a veces calificamos como post-cristianas. Está claro que es un fenómeno que plantea nuevos desafíos y que va a marcar en los próximos años la pastoral de las iglesias en Occidente.
Bueno, pues en nada, en un ratito, en 25 minutos.
¿no? Ahí estaremos.
Exactamente, en 25 minutos. Será un momento para el espejo en el mediodía. Gracias, Restán, José Luis. Hola, Corrochano, José Luis.
¿Qué tal? Buenas tardes. Espera,
bueno,
Luis,
hoy
buenas
es
tardes.
Un día para poneros esta tarde a Deportes sí. Cope, escucharos, porque es la única manera fiable de ver dos partidos a la vez.
Hay
verlos,
dos posibilidades de que tengamos dos equipos españoles en la siguiente ronda, que son las semifinales de la Liga de Campeones, en Real Madrid, Bayern y Leicester Atlético de Madrid. Ventaja para los dos. Gana 2-1 el Madrid y 1-0 el Atlético. La noticia en el Real Madrid está en el sustituto del lesionado Bale. Habla Zidane sobre Isco.
No hay una explicación en el sentido que no ha jugado mucho tiempo en la Champions. Es un, ¿cómo se dice? Es un, ayúdame.
Casualidad.
Una casualidad, perdón.
Gracias,
Juan. Una casualidad. No es nada de... Cuando tú veas las estadísticas, es verdad que es fuerte para él, porque ha jugado 77 minutos. Entonces, es poco, es verdad.
Según viene contando la cadena COPE, jugará Isco en el centro del campo con Cristiano y con Benzema en la delantera. El Atlético juega en Leicester con la duda de si va a incorporar a Jiménez en el centro del campo o juega Fernando Torres acompañando a Griezmann en la delantera. Desde las 8:05 empezamos a contarlo en el tiempo de juego de la cadena COPE, perdón. En la Euroliga, desde las 7, primer partido de cuartos al mejor de 5, CSKA Baskonia. Y en Fórmula 1, mientras siguen los problemas de McLaren, en los test que se están realizando en Bahrein, Fernando Alonso ya está en Estados Unidos preparando las 500 millas de Indianápolis con Juan Pablo Montoya como Cicerone. La cadena Coque sería el Atlético de Madrid. La cadena,
sí, señor,
Coque.
Sí, señor. Gracias, Corrochano. Ahora llegamos a la 1:07. Como estamos hasta las 3, anda que no queda mediodía por contar. Grande.
Cope Tarragona.
Estás informat.
Pràcticament 9 minuts que passen de la una. Reprenem al migdia COPE Tarragona amb la informació local i comarcal. Tres titulars a aquesta hora. Davant els problemes viscuts aquesta Setmana Santa, la Nacional 340, amb cues de fins a 17 quilòmetres, per exemple, a Torredembarra, l'alcalde d'aquest municipi reclama que s'aixequin les barreres de l'AP7 els dies de col·lapse. A més, Eduard Rovira pronostica un altre estiu de col·lapses si no s'adopten solucions urgents. I ple pràcticament total als allotjaments turístics de les comarques de Tarragona. El Bon Temps, Ferrari Land i els esdeveniments esportius han omplert els establiments de la Costa Daurada durant la Pasqua. Les cases rurals de les Terres de l'Ebre han registrat també molt bona ocupació en els dies més forts, a partir de divendres i fins dilluns. Encara un altre punt, demanen penes de fins a 22 anys de presó per als principals acusats de frau dels exàmens de conduir a Tortosa. Són els propietaris de les autoescoles Roquetes Temple. Demanen també 9 anys per a cadascun dels dos examinadors de la Direcció General de Trànsit que haurien facilitat les preguntes a canvi de suborns. Se'ls considera principals responsables de l'organització que es lucrava cobrant a ciutadans xinesos sense coneixement de cap dels idiomes de l'Estat per superar amb èxit els exàmens del carnet de conduir B1 després d'haver adquirit suposadament les preguntes a 3.000 euros cada full. Amb això arribem a la 1:10 i ara, en aquest moment, arrenque aquí al programa la celebració d'aquest Sant Jordi 2017.
Estàs informat.
Pàgina 0.
Un péndulo es un cuerpo que oscila suspendido de un punto por un hilo. El movimiento se produce en un plano vertical y requiere de un empujoncito inicial que impulsa la ascensión del cuerpo hasta que llega un momento en que, por influencia, el cuerpo desacelera, se detiene y vuelve hacia atrás. Entonces inicia un recorrido inverso, hacia el otro lado, como si atravesara un espejo imaginario y se convirtiera en su misma imagen, pero al revés. Julia inició su viaje inverso del péndulo una noche gris de febrero. Después de 2 meses de euforia ascendente, un martes, su trayectoria llegó al cénit, alcanzó la velocidad cero y emprendió su viaje de vuelta. No fue la gravedad lo que produjo el cambio de rumbo, fueron un par de bofetadas. Aquest és un fragment del llibre que ens ocupa avui, Pàgina Zero per Tiempo de Breitner, de la Belén C. Díaz. Belén, molt bon dia i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia i gràcies per convidar-me.
No sé si ho he dit bé. Tiempo de Breitner, es pronuncia
sí,
així?
Sí, Tiempo de Breitner o de Breitner. Aquí cadascú, jo en això soc molt oberta, cadascú que pronunciï com pugui o com vulgui.
Com pugui, en aquest cas ha sigut com pugui, eh? He de dir, l'audiència de Belén sap que aquí expliquem interioritat. Jo he de confessar avui que em fa especial il·lusió aquesta entrevista, perquè conec l'autora, la conec força, és la seva primera novel·la, i em fa molta il·lusió poder-te convidar en aquest espai perquè ens parlis de la teva primera novel·la.
I a mi em fa molta il·lusió perquè he de dir que aquesta és la primera entrevista que em fan a la vida.
Ah.
Jo he fet entrevistes a altra gent.
Molta però... responsabilitat.
No, però és que no hi havia ningú al món que pogués fer que no fossis tu. Havia de ser la Mònica Carrasco.
Clar, ara ha dit una cosa clau, la Belén, i és que tu n'has preparat moltes d'entrevistes i n'has fet,
sí.
Però no has estat mai a l'altra banda.
Mai, primera Clar. Vegada. És estrany. Ha de dir que és estrany.
Sí, sí, és un camí també a la inversa, una
Exacte,
mica
sí.
diferent.
Una
per
una
aquells, evidentment, estem parlant d'anar allò que es diu una òpera prima, no?
Sí.
Un primer llibre, una primera novel·la. Uh-huh. Explica'ns qui és la Belén i com arribes a aquesta primera novel·la.
Doncs mira, jo treballava com a guionista al programa Divendres de TV3 aquí a Barcelona, sempre he treballat fent continguts, podríem dir. No soc periodista, vaig fer comunicació visual, però sempre m'he dedicat a explicar històries.
Uh-huh.
I llavors, un dia vam decidir amb la meva parella mudar-nos a l'estranger, fa 4 anys o així, vam anar a viure a Utrecht. I quan vaig arribar allà, entre el temps aquest i comença a buscar feina i intentes reinventar-te, el problema és que en el meu cas jo treballava en paraules i no, l'holandès no seria la meva llengua materna.
Clar.
O sigui que explicar històries en holandès és complicat. En aquest temps lliure que vaig tenir per primer cop, vaig començar a escriure, que és el que sempre he fet, però mai havia tingut temps d'escriure una novel·la,
uh-huh.
perquè si treballes tot el dia escrivint, pues, quan arribes a casa no escrius. I mira, vaig començar a fer-ho com una mena de hobby, perquè no tenia molt clar tampoc que seria capaç de fer una novel·la. Simplement anava fent, era una cosa que feia els divendres, me n'anava a un parc que hi ha a uns quilòmetres d'Utrecht amb bici, que és molt maco i tal, i hi ha un bar molt bonic, i anava fent. I va arribar un punt que vaig dir, hosti, tinc 9 capítols. Això és mitja novel·la. I llavors m'ho vaig prendre en sèrio. I va ser una experiència molt guai el fet de, quan vaig acabar, i dir... he acabat una novel·la. Sí, jo mateixa vaig flipar, en plan, ala, que fuerte.
No, no, és que, com tu dius, no? Havies escrit moltes coses, molts mm-hmm. guions, moltíssimes coses, no? per la feina, però això és diferent. Això és,
diferent.
És una altra cosa, no?
Sí,
se sent diferent.
Però és molt millor, eh? He de dir, o sigui,
sí?
m'agrada molt la feina que faig, en general, el fet, o sigui, sempre el que més m'ha agradat a la vida és escriure. Crec que és una cosa que faig més o menys bé i m'he anat guanyant la vida amb això, escric per altra gent. Però és que aquesta ha sigut la primera vegada que escric el que m'ha donat la gana. Jo sola, o sigui, era com si anés llegint la novel·la a mesura que l'anava escrivint. Però tu imagina't que pots llegir la novel·la que tu vols llegir en aquell moment. És superguai.
No, i a més hem de dir que aquí, a banda de que no has tingut les restriccions, diguéssim, de que estàs fent la feina per un altre, tampoc les restriccions d'un editor, en aquest cas, perquè t'has llançat a la piscina amb bici, fins i tot,
sí.
no? Amb aquesta bici de iaia que expliques a la història.
Sí.
T'has llançat perquè t'has autopublicat la novel·la.
Sí, és que sóc una mica impacient, s'ha de dir. No? O sigui, jo vaig fer la novel·la, la vaig acabar i jo volia provar amb el món editorial real, és que també és real l'altre, però per mi, suposo que com per moltíssima gent, l'autoedició era la solució aquesta de gent que va una mica a la brava i que no, és que no és seriós, no? Però clar, jo vaig enviar la meva novel·la a 3 editorials i 2 em van contestar, que això, per lo visto, ja és com algo que és
sí.
honorable, és dir, no passa sempre. És veritat que jo vaig anar una mica de guais perquè vaig anar a editorials molt, molt top, ¿vale? Les grans editorials d'Espanya. I em van contestar i es van llegir la novel·la perquè els mails de resposta, els comentaris que feien estaven realment vinculats a la novel·la, o sigui, vaig veure. Però la resposta era, venia a ser algú com el mercat està molt complicat per poder arriscar amb autors novells. I clar, jo vaig veure que autors novells surten cada 2 per 3 amb llibres. El tema és que són mediàtics. Jo no ho soc. Jo no puc aportar-li aquesta seguretat a una editorial. Vaig provar també una agent editorial que em va dir que la novel·la estava bé, però que era molt difícil, bla, bla. I llavors, com que soc impacient, vaig dir, mira, què estic fent aquí? Saps? Portava com entre pitos i flautes. Això va començar el gener de l'any passat i a l'octubre vaig tenir l'última resposta i vaig dir, és que se me va podrir la novel·la en el cajón. I vaig dir, mira, saps què? Da igual.
M'autopublico.
A muerte. I ho vaig decidir com al novembre amb la idea de publicar abans de desembre, que com si fos tan fàcil. Perquè el tema és que no sabia el que estava fent. Però bueno, ho vaig fer, soy así de cafre i va sortir. I és una experiència que recomano. Crec que és un molt bon camí d'inici, sobretot perquè és complicat. En el sentit de que, com tu deies, tens tota la llibertat del món, totes les decisions són teves. Llavors, el resultat final és a tu imatge i semejança, podríem dir. Però totes les decisions són teves i això també implica molta responsabilitat de dir, és que no tinc ni idea jo de tot això. I aprens molt. Llavors, jo crec que per les meves primeres properes novel·les, que espero que n'hi hagi, que sí, n'hi haurà, segur.
Espero,
ja veuré
espero.
Com les publicaré, però n'hi haurà. Si un dia tinc un editor, crec que l'editor estarà molt content amb mi perquè entendré bastant millor tota la feinada que hi ha darrere de publicar una novel·la. Que no és acabar del Word i lo mando a imprimir.
Exacte.
Hi ha un món darrere.
Hi ha un món darrere. De fet, en parlàvem fa uns dies, quan parlàvem de Montblanc, Vila del Llibre, parlàvem dels invisibles que hi ha en l'edició d'un llibre, no? Per tant, traductors, correctors, no? I
sí,
en
sí.
aquest cas has fet tot, pràcticament tot,
tot
tu.
Bueno, buscar la gent també, perquè, a veure, he de dir que sóc una tipa amb molta sort perquè tinc amics que de seguida es motiven a ajudar-me. I és veritat que com que havia treballat a un... vaig treballar en una editorial fa uns anys, una editorial que fèiem llibres de cuina, que no és el mateix, però vulguis que no estava relativament a prop d'aquest món, llavors vaig haver de buscar una... bàsicament una correctora, en el meu cas, perquè la novel·la es publicava en castellà, és la meva llengua materna, era més o menys decent el text, però igualment necessitava passar per correcció. Mm-hmm. I tot això només vaig pagar una correctora i no dos, i això al final és una cosa que penso que hauria d'haver fet millor, però bueno, és igual, està bé la novel·la.
De tot s'aprèn,
sí,
de tot s'aprèn, evidentment, no? Mm-hmm. Estem parlant d'allò, el primer llibre i primer projecte, que és el com dius, no? No és només escriure-ho, sinó que has fet absolutament tot. Parlem de disseny de portada, disseny del llibre en general, no?
Sí,
tot.
Inclús ja, o sigui, el disseny de portada va demanar jo un dissenyador gràfic que és amic meu, però clar, és que després del disseny de portada ve el tema del de, tipus de paper, la tipografia, el tamaño de la letra. És que és en plan, jo què sé, perquè jo no sé com quedarà imprès. No val... Jo, al desembre, quan vaig venir per presentar... Bueno, no vaig venir a presentar la novel·la, vaig venir perquè era Nadal i els de fora tornem.
Clar, els expatriats, tornem
sí,
a casa,
tots
no?
Tots tornem, com els turrones. I vaig fer una quedada amb amics per parlar de la novel·la i no hi havia llibre. O sigui, el llibre no existia físicament perquè no s'havia imprès encara. Jo no sabia... Estava venent llibres i no sabia ni com eren. I me va enviar un missatge a una amiga venezolana que viu a Utrecht i em va dir, ja tengo tu novel·la. I va ser, però com que la tienes si jo no la he visto? Sí, va haver una lectora al món que va veure la novel·la abans
que
jo.
Que tu. Sí. A mi, jo ja el tinc fa unes setmanes, perquè la Belén me'l va fer arribar, i m'agradaria que m'expliquessis què se sent, què vas sentir tu quan el vas tenir a la mà per primera vegada.
Pues em va fer molta il·lusió i va ser molt raro. O sigui, me'n mirava i deia, ala, que fuerte, ¿en serio? Perquè clar, és com raro. I després l'obres i és el teu llibre. És que ara el tinc aquí a la mà i ho estic fent i encara ara, i mira que fa dies, això va ser al desembre. És increïble perquè és com, uala, tio, esto lo he escrito yo, ¿sabes? És real.
Clar.
És molt guai, és una cosa molt guai, realment.
Anem a parlar una mica de la història. Va, vull que parlis una mica, té una clara protagonista, la Júlia, que ronda la trentena, i es troba en un moment de... Bé, la història arranca quan la Júlia es troba en un moment de la seva vida en què tot de cop es comença a desmoronar, no? És el punt de partida.
Total, o sigui, és aquells moments en què sembla que tot va malament i no pot anar pitjor, i va pitjor. O sigui, perquè a més... Tinc la sensació de que a vegades aquestes coses passen a la vida. Hi ha moments en què les coses van malament i s'acumulen totes. I tinc la teoria, o bàsicament m'ho he inventat, però m'agrada pensar-ho, que és que perquè així ho passes tot de cop i després tens una època de pau i de recuperació i és com... És bo que tot vagi malament a la vegada i no estigui sempre anant malament. En aquest cas, a la Júlia el que li passa és que la deixa la seva parella, té 32 anys, crec que té. Ara, sí,
32.
Sí, oi? Ara dubto i tot.
Sí, sí.
I el seu nòvio la deixa perquè tenen aquesta discussió que és bastant normal, jo crec, que a les parelles de 30 anys, que és decidir si vols tenir fills o no. No vol dir que els vulguis tenir ja, però és una conversa que passa. En mm-hmm. aquest cas, és una conversa que comença a passar molt, ella vol tenir fills i no. I al final, pues, això no té solució. I es deixen. I... a continuació, al cap d'una setmana, i per accident, però també la fan fora de la feina. És periodista, ui, que casualitat. I com que és un mercat una mica complex a nivell professional en aquest país, pues, la fan fora, com és algo que li ha passat molt sovint. Però de sobte la Júlia es troba pues, com pues, sin novio, amb un apartament que no pot pagar, perquè no té pasta suficient per viure a la Barcelona, sense saber què fer a la seva vida. I passen una d'aquestes coses que també passen a vegades, que és com que te viene una burbuja d'oxígeno. Uh-huh. Una amiga, molt amiga seva, que està vivint a Panamà, que viu, és aquesta típica amiga que treballa en una multinacional i gana un montón de dinero, i és una tia com pro, no com ella.
És completament oposada a ella, no?
Exacte. Que això jo crec que quan tens la sort de tenir amics diferents a tu, és algo superguai, perquè tens amics que realment si us coneguéssiu de gran seria impossible que us féssiu amics, però són tan diferents que... Però hi ha com una superconnexió. I la Júlia té una amiga, que és la Eva, que té un tipus de vida aquesta, i la traslladen a viure a Amsterdam. I parlant per Skype un dia, li diu, tia, pues cógete un avión i vente aquí conmigo, pues ten unas semanas, no sé, que te aires. I, clar, la Júlia s'ho pren com, ¿por qué no? I aquí comença un gran el canvi de la vida de la Júlia. Perquè, exacte, bàsicament, ella se'n va allà sense saber quant temps estarà i es comença a muntar una vida allà. I viu l'experiència de l'expatriat o de l'immigrant, més ben dit, perquè al final la immigració té moltes cares. Sembla que quan aquí, en aquest país, a vegades parlem de la immigració i sempre la gent s'imagina un color de pell, un tipus de país d'origen, i aquí els d'aquí també són molt immigrants. Vull dir, jo allà a Holanda tinc molts col·legues que no són expats. Perquè aquí hi ha dos... En la meva teoria hi ha dos tipus de persones que se van a viure fora. Hi ha els expats, que són persones qualificades, que se van amb feina, que viuen bastant bé, i hi ha els immigrants, que són espanyols o de qualsevol banda, i se'n van a la brava, con una mano delante i l'altra detrás.
Que és el cas de la Júlia.
Que és el cas de la Júlia, que ja se'n va així. Mm-hmm. I llavors, jo crec que lo que li passa a la Júlia en aquell moment és que un cop arriba, es reinventa, perquè la llibertat que tens quan arribes és, oh, que guai, primer moment, eufòria, perquè els viatges generen eufòria, segon moment, realitat. No pots ser periodista a Holanda si no parles holandès, i la teva experiència professional allà no li interessa a ningú. Uh-huh. Llavors, la Júlia comença a fer coses que no esperava que faria, com pues, treballar a un bar, netejant lavabos, després acaba treballant a un hotel, i en paral·lel va vint unes coses que jo crec que tota la gent que ha marxat fora viu, que és gestionar la solitud. Perquè al principi, també és veritat que vivim en els temps del WhatsApp i de l'Skype, i és veritat que això fa molt, no et sents tan sol, però arriba un moment, després d'uns quants mesos, que els amics digitals no són suficients, necessites tenir algú. I clar, no tens a ningú, i la seva amiga Eva i ella tenen un conflicte, i de sobte la Júlia es troba sola. Uh-huh. I això l'obliga a enfrontar-se a fer coses que aquí no faria mai, com és apuntar-se a quedades de gent que no coneix de res. Llavors, jo crec que sortir de la zona de confort fa que la Júlia s'enfronti no només al fet d'emigrar, que és una experiència en si mateix, sinó al fet de totes les coses que ella mateixa no estava fent a la seva vida aquí. O sigui, la Júlia, un cop marxa a Holanda, comença un viatge interior, sense ser molt conscient, fins que al final n'és conscient.
Mm-hmm. Jo, llegint el llibre, sempre em vaig apuntant coses, i una de les paraules que vaig apuntar i que vaig subratllar més va ser catarsi, no? I d'aquesta catarsi inicial. Mm-hmm. I després, buscant la definició de catarsi, no? Doncs sí, diu que és una exteriorització, expressió verbal d'experiències i actituds doloroses, però també, diu, purificació alliberadora de les emocions primàries, com ara la culpa o la por, mitjançant la contemplació d'una obra. D'una tragèdia.
Maravillós. O sigui, és que Mònica Carrasco, com ho he dit, ha trobat la paraula per resumir la novel·la sencera.
Clar, perquè en aquest cas ella té una mena de síndrome de Stendhal, no? Observant, sí, un quadre de Breitner, sí, justament, sí, en un museu, que aquest quadre és molt important i al final és una, com una d'aquelles dolces casualitats, no? Acaba sent una dolça casualitat, sí, el quadre i la seva història.
Exactament, sí, no? Sí. Doncs sí, en realitat el títol de la novel·la ve d'aquest quadre. Breitner és un pintor holandès que no és que sigui molt conegut, en realitat si algú el coneix és perquè va fer una sèrie de quadres de noies portant kimonos japonesos. Mm-hmm. És un senyor que pintava a finals del segle XIX, principis del XX, impressionista de l'època de Van Gogh, però clar, el tema és que Van Gogh, clar, se llevó tot el protagonisme, òbviament, és molt crac. I llavors el Breitner va quedar sent un pintor impressionista molt conegut a Holanda en el seu moment, però poc conegut fora de les seves fronteres. Bàsicament pintava paisatges, paisatges holandesos, i els pintava molt bé perquè el cel holandès és molt particular, és a dir, és gris, plou molt, però no és gris només, és una mena de gris plomizo, així com, no sé, el tema és que ell era molt bo fent això, i la gent a Amsterdam, especialment a Amsterdam durant aquells anys, a principis del segle XX, com que el tio es va fer molt famós, quan feia aquest temps que és tan holandès, que és el temps gris, així com plujós, amb una mica de boira, deien, ah, mira, hace tiempo de Breitner, en holandès, que seria Ech Breitnersberg, or something like this, perquè mi holandès no és que sea muy bueno, però va quedar com una frase feta. I llavors, tot això lliga amb la Júlia, perquè ella, com tota la gent que emigra des d'aquest país cap al nord, troba molt a faltar el sol. És una cosa molt física que tothom que ha marxat coneix.
Ho sap.
Sí. I ella un dia de pluja està al Rijksmuseum, que és el museu d'Amsterdam, aquest importantíssim, i es troba amb un quadre, que és de Breitner, que ella no coneix de res. Un paisatge d'un carrer d'Amsterdam amb aquest cel i tal. I es queda com superafectada pel quadre, no sap per què. I, en realitat, a mesura que va avançant la història, jo crec, intento, crec que no sé si ho aconsegueixo, però crec que es va trobant el per què aquest quadre l'afecta tant. I com tu deies, és una catarsi realment, és una experiència purificadora, perquè aquell quadre és el que a la uni, a la meva uni de comunicació que feien, fèiem aquestes coses, una intriga de predestinació, li hagués agradat dir a un professor meu, és una d'aquelles coses que et passen i tu no pots entendre en el moment que t'estan passant, sinó que després, mirant enrere, entens per què et va afectar aquell quadre. I en el cas de la Júlia, aquest quadre és com que desperta coses dins d'ella que, a mesura que va avançant la història, ella va passant d'inconscient a conscient.
Hi ha moltes referències en aquest llibre. Els que coneixen a la Belén, més o menys, els que la coneixem, podem identificar la passió pel cinema, per la literatura, sí. No? Surten moltíssimes pel·lícules, no? Actrius, i aquesta escriptura tan directa, no? És una mena d'escriure a plano i a contraplano.
Sí,
no?
Cert, sí. És que crec que això és de formació professional, perquè he escrit molts guions, i clar, els guions, la primera llei d'escriure un guió és... No me cuentes lo que le pasa a la gente por dentro porque no lo puedo ver. Tú dius lo que es veu al plano. I llavors crec que escric molt així per això.
També els que la coneixem saben que és molt reivindicativa i molt crítica, i també hi ha aquí crítica al com està la nostra societat, al sistema sanitari, a l'atur, al món del freelance, no? Del treballador
sí.
autònom.
Sí, sí, és veritat. És que no puc explicar una història sense implicar-me i crec que... És que la política està tot arreu. O sigui, jo això de ser polític és una cosa que em costa molt d'entendre. No sé d'un partit, eh? Jo no sóc de cap partit, però la vida és política, perquè totes les coses que passen tenen un perquè o es poden canviar sempre a través de la política. Per això jo crec que a la novel·la hi ha molta política perquè bàsicament hi ha vida. Uh-huh. Llavors és impossible separar-ho. Efectivament hi ha reivindicacions de coses que he viscut en primera persona, el tema de l'atur. En el moment en què jo marxava, justament era el moment en aquestos que l'atur, en teoria, no podies marxar del país en més de 15 dies, havies d'avisar l'Estat. Era una cosa molt estranya. Després els contractes d'aquestos basura... Brossa, sí.
És que aquesta noia és tan internacional i ja em parla no, tants idiomes.
Soc terrible perquè sempre estic barrejant idiomes, però ho faig amb tots. Eh? O sigui, ara quan parlo anglès també dic coses en castellà i en català, la gent em mira en plan, ¿de dónde sales? Soc terrible.
Però bé, jo els convido a que s'introdueixin en aquesta història, la història de la Júlia, del Miguel, de la Eva, del Willy, que viatgen per Amsterdam, per Barcelona, pels aeroports, que importants són els aeroports també.
Sí,
no?
Que okay,
quins jo moments? Jo m'imaginava la Belén escrivint parts d'aquesta novel·la als aeroports, no? Als museus...
Sí, sí, sobretot els aeroports i els avions, és que m'apassionen. Mira que em feien por, fa anys, però ara és com... Soc d'aquests friquis que van 2 hores abans, perquè m'agrada l'aeroport. M'agrada estar allà esperant, però no pots fer res i és un moment de pau. I pots mirar la gent, i la gent no té res més a fer, o sigui que no els importa que els miris. I passen moltíssimes coses als aeroports. Jo soc superfan dels aeroports.
És molt observadora, a més, així després pots explicar històries com aquestes. Segur. Belén, si volem comprar la novel·la, com ho hem de fer? Perquè
doncs
a les llibreries no la tenim.
Hi ha una llibreria al món, ara mateix, una, que ven la novel·la, que és una llibreria de Lleida, que es diu Punt de Llibre,
sí.
I és on es pot trobar el llibre a nivell físic ara mateix. I si no, qualsevol comprador de l'univers pot demanar-ho a través d'Amazon. És tan fàcil com buscar Tiempo de Brenner al buscador i et portarà allà. Ara mateix el llibre està a 10 euros, el físic, i el Kindle, que també està l'opció de comprar-lo en llibre digital, em sembla que està a 3 euros. És veritat que a vegades el preu es mou una mica perquè et fan marcar el preu en base al dòlar. I, claro, jo no puedo controlar com
està la
mercados.
Borsa, no? Això depèn de Donald Trump.
Sí, és una mica raro, eh? Però sí, està al voltant de 10 euros i al voltant de 3. I qualsevol persona el pot demanar i depenent d'on sigui, si estàs, per exemple, a Barcelona, a vegades te'l poden enviar en menys de 24 hores, el qual és al·lucinant.
Per tant, entrem a Amazon, posem Tiempo de Breitner i allà ens sortirà. De fet, nosaltres ara, quan compartim l'entrevista al programa, al podcast del programa, al Twitter, els posarem també l'enllaç. Sempre acabo, Belén, les entrevistes preguntant què llegeix l'escriptora en aquest cas. Tu quin llibre tens a la tauleta?
Quin llibre tinc a la tauleta? Molt bona aquesta. Pues saps, és que acabo d'acabar l'últim llibre, que em va llegir el de l'Estel Soler, Si no puc volar, y ahora mateix estic con las manos vacías, lo cual es un sentimiento muy de horror vacui. Pero ahí vaig parlar amb una amiga meva, la Estefania, que és la meva recomanadora de llibres oficials, i em va recomanar un llibre que ara no recordo. És terrible, no recordo
el nom. Truquem a l'Estefania, te'n recomano jo un.
Vale.
Has de llegir Pàtria, de Fernando Aramburu.
Ah, vale, aquí lo dejo. Verdad que lo había visto. Venga, siguiente.
Jo te'l recomano a tu, als oients avui el recomano Tiempo de Breitner, de la Belén C. Díaz, i com diu la Belén en la seva novel·la, el libro la cogió por la solapa y tiró de su cabeza y sus sentidos. Doncs a mi això m'ha passat amb Tiempo de Breitner, o sigui que recomano molt que es facin amb aquest llibre, amb aquesta novel·la, i que la regalin per aquest Sant Jordi.
Sí, sí, això. El llibre s'han de regalar, no s'han
de
comprar.
I tant que sí. Belén, un plaer. Gràcies.
El plaer està meu.
Últims dies del finançament de MediaMarkt. Finança els teus somnis al 0% d'interès i de 10 a 30 mesos a totes les compres a partir de 149 euros. Només fins al 19 d'abril. TAE 0%, quota mínima de 12 mesos al mes. Finançament oferit per Banc Cetelem. MediaMarkt Tarragona. Somiar? No. El següent.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre. Desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hay fiestas de cumpleaños y la fiesta de cumpleaños de EDP Rock and Roll Madrid Maratón en la que solo faltas tú. El 23 de abril, maratón, media maratón y 10 kilómetros recorriendo Madrid y viviendo el running como nunca. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Al campo. Avituallamiento oficial.
ABC te trae la vida y obra de los grandes protagonistas del cristianismo con Maestros de la Fe, una selección de 20 volúmenes que te ayudarán a entender la Iglesia a través de figuras como San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila o Juan Pablo II. Jueves 20, primera entrega, La Madre Teresa de Calcuta, por solo un euro, con ABC.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en accedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría. Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Cariño, activa la alarma antes de irnos a dormir.
Voy. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en la tienda.
¿Y qué hacemos con la que tenemos?
¿La quitamos? Estamos pagando casi lo mismo y no compares. Mucho mejor la de casa que la que tenemos en la tienda.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
La parafarmaciaboticae.com les ofrece el espacio de salud.
Doctor Márquez, con frecuencia al agacharse, el coger peso, producen dolores de espalda, de rodillas, de hombros incluso.
Con los años, los huesos y articulaciones nos pasan factura. Ahora estas molestias las podemos evitar con Flexium Articulaciones, un complemento alimenticio que cuida y protege nuestras articulaciones. Con Flexium, en muy poco tiempo nos olvidaremos de esas molestias.
Pues gracias, doctor, y tomamos nota. Flexium Articulaciones.
Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Por qué tienen que ir al baño cuando acabamos de parar? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi coche duerme siempre en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Experimenta la máxima eficacia de la limpieza a vapor con La Razón. La auténtica vaporeta, profesional, potente y por primera vez, gratis. Desinfección total, sin químicos ni detergentes. Y aunque parezca increíble, es gratis. Este sábado, con La Razón.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Arribem a la 1:35, entre llibre i llibre, i hem de posar una mica de música. Ja saben que cada dimarts això ho fa La Ruta. Avui són els Amics de les Arts.
Waves in the gabble, when I see that I wanna see, when I see that I wanna waves in the gabble.
Han triat Valls aquesta vegada. El seu inici de gira es fa a casa, sí, a casa nostra, la nostra. Alguna cosa deuen tenir, algun estrany poder, perquè és treure disc i quedar-nos atrapats. Els podrem escoltar divendres, aquest divendres, al Centre Cultural de Valls. Són els Amics de les Arts. Ferran Piqué, bon dia.
Molt bon dia, com
bon
esteu?
Bon dia. Ets un dels amics, eh?
I tant. Sí.
Nosaltres encantats. Saps que em dona per ballar? Estic aquí a l'estudi, però em dona, no sé, té com uns aires psicodèlics que m'agrada això, aquest ritme.
Fantàstic, fantàstic, era la idea.
Sí, comenceu la gira, hem dit, a casa, i a més a casa teva, perquè ets tarragoní.
Sí, bueno, de fet, soc nascut a Reus, el que passa que he viscut molts anys a Tarragona.
Ah.
Llavors tinc una controvèrsia fantàstica entre els amics que tinc a Reus i els de Tarragona, però bé.
Jo et faria tirar cap a Reus, ja saben els oients,
sí?
Que
bueno,
jo sóc una RTB i m'agrada molt això de tirar sempre els reusencs cap a casa.
guardo molts bons amics, sobretot a Tarragona.
És igual, de Tarragona fins i tot, i he triat Valls. Per què he triat Valls en aquesta
perquè
ocasió?
Perquè no era ni Reus ni Tarragona, així no hi havia conflicte.
molt bé, això
no,
és...
De fet, de poc tries, no? Trien. Volíem començar també... Bueno, a mi em fa molta il·lusió sempre que cada gira al principi hem passat per o bé Reus o... Bueno, de fet, Reus hem vingut moltes vegades a començar a gira o la primera setmana de gira i aquest any pues, és Valls. Jo estic molt content de baixar cap aquí al sud perquè de vegades se'ns oblida una mica que existim.
Sí,
I ja està guai, estic content, estic orgullós i tenim moltes ganes que sigui divendres i tocar això davant del públic perquè, com dèiem, ara així en privat portem molts dies assajant, estem assajant en un teatre, portem bueno, des d'abans de Setmana Santa tancats aquí fent el repertori tocant perquè quan sortim el divendres i fem el primer cor, quan soni el primer cop de bateria, estiguem molt en forma, estiguem a punt i pentinem a tothom i tothom tingui ganes de ballar i de cantar.
Sí, que heu copsat aquests dies. Heu passat la Setmana Santa tancats a aquest escenari privilegiat que a Llenes del Vallès, al Teatre Auditori, i ja toqueu escenari, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, la idea és aquesta. La idea és que si fa símils futbolístics, estem fent pretemporada. Estem aquí tancats, fent provant-ho tot, no només a nivell... musical com a músic, sinó també a nivell tècnic, perquè portem un gran equip de tècnics que volen provar moltes coses, que bueno, ens arrisquem, que no ens quedem amb mitges tintes, volem provar coses noves, portem una escenografia, portem moltes coses, i a part també ens va bé a nosaltres per provar repertoris. Escolta, aquesta cançó després d'aquella, coses que més o menys saps, o pots fer al local d'assaig, quan ho proves sobre l'escenari, amb volum, amb una altra energia, pues tot queda... Tot queda diferent, no? I és interessant fer-ho amb condicions reals, perquè bueno, el local d'assaig tot sona. Aquí comences a haver-hi problemes i pots corregir coses més reals.
Doncs si tot està estudiat al mil·límetre, ho voleu fer i ho voleu donar tot, però de forma perfecta, què és aquest estrany poder que ens heu portat en aquest cinquè treball vostre?
L'estrany poder... No sabem, vull dir, això ho veus a posteriori. És el títol d'una cançó. La cançó és evident, parla d'una cosa molt concreta, però vam acabar posant-li el títol aquest en el disc perquè pensàvem que potser l'estrany poder és la música en si, no? Que és capaç de transmetre alegria, de transmetre pena, de fer-te sentir milions de coses i en el fons, vull dir, tampoc és una cosa, és immaterial, no? I és curiós que la música tingui aquest poder, no? Aquest estrany poder, no? I, bueno, li hem posat així en el disc. No sé si nosaltres tenim un poder estrany o no. L'únic estrany poder que tenim és que tenim molts seguidors que s'han vengut pretenent totes les entrades de tots els concerts que tenim a la venda i això sí que és un poder molt estrany i molt difícil d'explicar.
Aquest és el poder de convocatòria, que el teniu bé, el teniu amb molt bona nota, eh?
Sí, estem molt contents i ens devem totalment a la gent, molt contents.
Jo, pel que he escoltat jo pròpiament, però també pel que he pogut llegir en les diferents crítiques que us han fet ja d'aquest disc que sortia al febrer, diuen que sou els mateixos però amb un gran canvi, i de fet ho dieu vosaltres, no?, que heu fet un pas endavant.
Sí, crec que sí, però és que és molt difícil parlar d'objectivament de tu mateix. Llavors, nosaltres el que sí que hem fet un canvi, hem fet una aposta, hem treballat amb un productor de talla internacional, que ha treballat amb Belén Sebastián, que ha treballat amb monstres molt grans, amb Mogwai, amb gent molt important de l'escena mundial, i llavors aquest ha sigut el nostre canvi, de posar-nos a mans d'aquesta persona, posar-lo a treballar amb nosaltres, explicar-li les nostres cançons, i nosaltres el canvi en si que volíem fer en el procés de treball. Tenim un procés de treball enriquidor, tenim un procés de treball interessant, fer que això fos diferent. Només això, després nosaltres som nosaltres, les cançons són les mateixes de sempre, perquè ja ho diem, no? Fem sempre però vestit de manera que sembli que anem millorant amb el temps, no? Però vull dir que tampoc et dius, no, anem a fer una cosa molt diferent. No, no et planteges això, és anem a passar-nos-ho bé, anem a fer cançons, anem a explicar coses que ens motivin o que ens provoquin alt. I això és el que hem fet, i sí que l'únic canvi gran que hi ha hagut és que hem treballat amb un productor d'aquesta talla i que en el fons ha fet que el so del disco tingui més, no sé com dir-ho, més textures, passem per estils més diferents. Ell ens deia, jo veig que teniu idees, però no estan portades a la màxima expressió, i la meva feina serà això de dir-vos, jo crec que aquesta idea, vosaltres amb això que m'ensenyeu voleu anar fins allà al final, voleu anar i esmarcar-ho amb un horitzó i deia, ara camineu, a veure fins on arribeu. I això és el que hem fet. I d'aquesta manera hem fet cançons com El vent tallant, que és amb l'OBC, i hem fet cançons més íntimes i hem fet cançons més animades, no sé com dir-ho.
I heu fet moltes coses, com aquesta. Per què serà? Per què serà? És que qualsevol dels vostres temes ens deixa enganxats. Jo no sé, teniu... No sé, aquest extrem poder, però és veritat, no? D'alguna manera no ho podem explicar, però passa, no? Són aquestes coses, aquestes sensacions, aquests sentiments que ens provoquen la música, no? I la música que feu. 11 anys ja als escenaris, els torneu a trepitjar ara en una gira que no ens deixarà indiferents. Passeu per aquí, però passeu per molts altres indrets. Has dit que entrades exaurides, i sí, qui vulgui anar baix, que no s'ho pensi gaire, perquè queden les darreres, eh? Que no s'ho pensin. Jo faig aquesta crida, Ferran, eh? Jo ho deixo aquí, eh? Sí, eh? Ho tenim molt fàcil. Si és que és aquest divendres, ja està. Ells estan, s'han passat tota la Setmana Santa i més mesos quan treballen per nosaltres, perquè els agrada, però també perquè això implica esforç, doncs hem de recompensar els Amics de les Arts d'alguna manera. El divendres al Centre Cultural de Valls, a les 9 del vespre, estareu allà, què podrem escoltar i veure? Perquè segur que això és sorprenent el que ens espera.
Diguem que seran dels primers afortunats a, o no, seran els primers a veure el show, no? que no hauran de sentir allò de, bueno, és que encara no està rodat, està molt rodat, portem molts dies, si no hem tocat els temes 30 vegades, no els hem tocat cap en aquest estaix. I podran esperar doncs, evidentment, cançons del nou disc, però no oblidem les antigues, no oblidem les cançons per les quals som on som. I, evidentment, tots els hits i seran, i la gent, les cançons que ens ha demanat la gent sempre més, ens devem a les cançons.
Així estem pillat ara mateix, que has hagut, per això t'escoltem una miqueta així, perquè has hagut de sortir de l'auditori mig, perquè esteu en plens assajos, eh? Que quan ho ha dit el Ferran és que és de debò, és veritat, eh? Això.
Sí, no, i tant, estem assajant i estem ultimant. Bueno, portem des de 9:45 del matí aquí, vull dir que anem, i fins a la nit estarem aquí, i així cada dia.
Hi ha una cosa que no vull deixar de preguntar-me abans que acabem aquesta entrevista. L'espai en el que estem nosaltres ara entrevistant-te es diu A Cau d'Orella. Mai millor dit, és de música, sempre apostem pels de casa, també, i com tu, en aquest cas, com els Amics de les Arts que ens veniu a visitar a casa. I et vull fer, millor dit, a tu una pregunta, perquè a tots els amics no els tenim ara al telèfon, segur que ens escoltaran des de l'escenari, però aquí i el que li cantaríeu a Cau d'Orella? Ai, d'aquests temes, sí, d'aquests temes que teniu, d'aquests 12 temes, quin tema triaríeu, o triaries tu, millor dit, per cantar-li a Cau d'Orella a alguna persona que tu triïs?
Però és molt personal, això, eh?
Ui, sí, per això, jo vaig a lo personal.
No ho sé, jo crec que ara, així sense pensar-ho gaire, perquè si ho penso gaire, no és res. I penso, tema de casa en venda, és un tema molt, molt íntim, i hi ha una reflexió entre germans, i segurament en algun moment a una germana o a un amic o algú realment proper, bueno, sí, li podria cantar això, perquè crec que s'ha de cantar amb aquesta proximitat, i en el fons parla d'això, parla de dos germans que a tot el passat han vengut la casa dels avis o dels pares, i s'adonen que potser no només han vengut la casa, sinó que han vengut tota la història que hi havia en aquella casa, i se n'adonen una mica tard, no? I fan aquesta reflexió.
Sí, quantes reflexions, eh? Sobretot, has anat amb la clau, amb aquesta clau que sou vosaltres, sou proximitat, perquè mai marxeu, no, d'aquest contacte amb el públic, sinó que ens tracteu, mai millor dit, com amics.
Sí, perquè, no ho sé, hem nascut i som molt conscients de la importància que té el públic, d'això, i estem en una era que és molt, molt fàcil, tenen una comunicació directa amb el públic i a part la gent està, no sé, crec que des del principi sempre hem pensat que ens agradaria que els nostres grups preferits fessin, i llavors sempre ho hem fet i hem passat a ser el grup preferit d'algú i llavors ho seguim fent perquè dius, m'agradaria que hi hagués un contacte directe amb el, a través de Twitter, Facebook, a través del nostre blog, intentar parlar al seguidor en primera persona, perquè si no ets tu, jo no em llegiré el blog d'algú que li escriu una tercera persona, m'interessen les experiències personals dels artistes, no? Doncs nosaltres fem això també i aquesta proximitat, i és perquè ens la creiem i perquè creiem que és sine qua non.
Quin plaer, Ferran, tenir-te. A més que ens has demostrat una altra cara, la que teniu sempre, però sí que és veritat que quan parlem amb vosaltres, de tu a tu, és diferent, no? Et transmet unes altres coses, unes altres sensacions, i sempre és bonic, no? Sempre és enriquidor tenir-vos a l'altre costat.
Moltes gràcies.
Gràcies, Ferran, que vagi molt bé. Ja saben, divendres a les 9 del vespre al Centre Cultural de Baix. Els esperen els Amics de les Arts.
Fem el mateix, però ho estic de manera que sembli que anem millorant amb el temps. Waves in the Gabo, when I see the one to see, when I see the one to win.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Free and Glasses. En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, local 9, Reus.
Este año la calzotada en Restaurante El Álamo. Calzots con salsa, longaniza con mongetas, costilla de cordero con guarnición, crema catalana, vino, agua, cava y café por tan solo 32 euros. La calzotada en Restaurante El Álamo, 977-84-62-40, carretera de Montblanc en Alcover.
Hi ha una escala perduda allà al mig del Montseny, on només hi estudien els nens, on només hi estudien els nens.
10 minuts i arribarem al punt de les dues. Ruth, continuem, perquè nosaltres hem inaugurat Sant Jordi avui al programa. No podíem esperar més, ja, no?
Com que no? I de quina manera? Perquè a més és musical aquest Sant Jordi.
Clar,
quina
és que avui hem unit les dues passions, diguéssim, d'aquesta hora dels dimarts, no? Que és la música i la literatura, que en tenim sempre al programa. I continuem. Hem parlat abans d'una novel·la de ficció i ara tenim aquí un convidat que crec que ve amb llibre sota el braç, però no és ficció, no?
No és ficció. Presenta-me'l. És realitat. Jo crec, I el tenim aquí, és en Pep Blai, que a més és tarragoní, o sigui, sembla que no, perquè ha marxat, ens comentava i moltes coses ara, abans d'entrar, quantes coses has fet, Pep?
Moltes, però fins i tot he aconseguit que sembli realitat la vida de l'Albert Pla. Que en realitat, vull dir, si li canviessis el nom i li posessis un altre nom i diguessis que és una novel·la que t'has inventat, colaria.
Sí, o sigui...
Potser et dirien que és massa exagerada.
Sí, aquest llibre que porta el Pep és Albert Pla, Todo es mentira. Mm-hmm. És una biografia de l'Albert Pla, Pep?
Sí. És un intent de biografia, diria jo. És el més semblant al que li ha passat a la vida l'Albert Pla en relació a les seves cançons i a la seva trajectòria i el que li ha passat a la vida que li ha afectat a la seva obra. A veure... jo el vaig conèixer precisament... a Tarragona ciutat, a la universitat, perquè resulta que jo era filòleg, treballava de periodista, però era filòleg, i el Departament de Filologia volia portar un cantant que expliqués les seves lletres i la seva literatura. I l'Albert Pla actuava a Tarragona i diu, on portarem l'Albert Pla? Innocents d'ell. Com se'ls ha hagut fer una xerrada amb un tio que només parla en monosíl·labs? Sí, clar, imagineu-vos la xerrada. L'aula magna plena, tots els profes, el degà, tots allí. Ala, venga l'Albert Pla famós. L'Albert Pla menjant pipes. I, comença tu, Pep. I jo xerrant sobre la provocació, la poesia surrealista, aquesta manera de fer de l'Albert Pla que sobta i xoca, però que és molt sensible a la vegada, que darrere la provocació hi ha cançons d'amor. I, hòstia, la gent escoltant i esperant que parlés l'Albert Pla, i l'Albert Pla que no parlava. Aleshores, al final, la gent li va fer preguntes, ell responia que sí, que no, o en silencis, i jo vaig començar a traduir-lo, i vaig dir, mira, aquest sí vol dir que ell en realitat estava molt afectat per la mort del seu pare, perquè es va morir quan tenia 12 anys, i per això va fer Papa, jo vull ser torero, un homenatge al seu pare que mai hagués volgut que fos cantant. Llavors, en lloc de dir Papa, jo vull ser cantant, per posar-ho més en provocació, va dir, imagina't, Papa, jo vull ser torero. No?
Bé, quin Albert Pla ens descobreixes aquí? Quin ens presentes perquè dius que tot és mentida? Quina és la part, la veritable, no? de l'Albert Pla?
L'Albert Pla, el fet que ell no hagi parlat de la seva vida, perquè en principi era perquè era tímid, després perquè un mànager li va dir això ens està funcionant, segueix sent tímid, més val que no expliquis res, perquè així la gent es farà la seva bola i la seva llegenda sobre tu. Aleshores, l'Albert Pla no parla de la seva vida ni per mitjans ni en privat perquè és reservat. No guarda articles, no guarda fotos. En prou feines té els seus discos, perquè per ell el passat és una rèmora. Sempre s'ha de viure el present, no té records de viatge. A casa seva té només el que necessita. Aleshores, si això hi afegim que la gent que pot parlar d'Albert Pla en els anys 90 tenen grans llacunes i algunes bastant greus i molts moments foscos que no se'n recorden, ha estat una tasca bastant... He hagut de parlar amb 40 persones diferents i al final el Pla ha vist que en sabia tant de la seva vida que em diu, però això que t'han dit és equivocat, això no sé què, i va acceptar
Algú t'ha dit que on et ficaves, en quin jardí et ficaves?
El mateix Albert Pla. Quan li vaig demanar, mira, me'n recordo perfecte, vaig anar a dir-li, escolta, Albert Pla, què et sembla si faig un llibre sobre la teva vida, una biografia? I el tio se'm queda mirant i em diu, vols que ens fotin a la presó o què? Dic, ja comencem bé. Però bé, realment no hi ha motius perquè em portin a la presó, simplement que l'Albert Pla té una vida intensa en tots els sentits.
Li va sorprendre a ell, no? Dius coses que t'havien explicat, que et va dir això no és veritat, això treu, això posa, no?
Sí, sobretot li va molestar una mica que Albert Pla, com que és una persona que ha inclòs les nits, la marxa, la bohèmia i el món de les drogues amb naturalitat dins de les seves cançons, perquè ho ha viscut com qualsevol de la nostra generació. Jo li vaig de dies i tot això ho he viscut exactament igual que ell, no? Més als anys 80, que era com a molt més permissiu tot el món aquest de les drogues i de l'alcohol i tot això. Aleshores, la gent se pensa que tota la vida anava col·locat. I llavors sí que va haver una època més esbojarrada, que ell ho reconeix del 95 al 99, però sincerament he conegut amb molts músics i et puc dir que hi ha molts músics que no han parlat mai de drogues ni de marxes a les seves lletres i que se les han corregut molt més bèsties que l'Albert Pla, amb diferència. Clar. De fet, a l'Albert Pla, una de les coses que es diu en aquest llibre i que tothom reconeix és que a l'hora de fer assajos, a l'hora de treballar, sempre acostuma a ser el més puntual, és molt professional, ve amb tota la feina presa i que es treballa molt a gust perquè és un gran professional. Vull dir, no és aquest boig que semblen. Si no, no hauria arribat on ha arribat, això està clar.
Ell ha fet el pròleg d'aquest llibre, eh?
Sí, mira, a veure, hi ha dos tipus de biografia, la autoritzada i no autoritzada. Però aquesta no és cap de les dues, perquè l'Albert Pla no em va autoritzar ni m'ha desautoritzat, m'ha consentit. És una biografia consentida, perquè és allò que dius, hi ha que algú me l'ha de fer, i hi ha diversos periodistes pesats que em diuen que volen escriure, doncs mira, si me la fa el Pep, que ha perseverat tant i a sobre el conec,
s'ho mereix, no?
Doncs va, deixem-lo que ho faci i per això és el pròleg, d'alguna manera.
A banda de conèixer episodis, no?, de la seva vida, Pep, a través d'aquest llibre descobrirem un Albert Pla, perquè jo crec que tinc la sensació de conèixer un personatge i no la persona, no? Descobrirem una mica què hi ha darrere aquesta imatge que potser té la majoria de gent de l'Albert Pla.
Sí, hi ha molta gent que es pensa encara que l'Albert Pla diuen, Pep, diu, és que és igual que quan el veus a l'escenari. Dic, sí. Dic, mira, quan surt de l'escenari em parla, hola, Pep, jo vull ser torero. Home, és obvi que és un personatge a l'escenari. Però el que sí que és veritat que el que pensa i el que diu a sobre l'escenari, el missatge que deixa entendre amb les seves cançons i amb els seus espectacles, és el que pensa ell. Utilitza metàfores, utilitza navegades, però vull dir, quan crida contra la guerra, en l'espectacle guerra, és el que pensa, no? Quan se n'enfot de les manifestacions, perquè pensa que és, ja no serveixen per res, que la societat ja les ha assumit i que sap vèncer-les les manifestacions i que és jugar a favor del sistema fer-les, és el que pensa ell, no? Aleshores, l'Albert Pla és molt sincer sobre l'escenari i té un avantatge, que és que pot dir que li doni la gana i ningú li diu res perquè és l'Albert Pla.
Sí, sí. Jo si fos com a lector, què li diries? Que hem dit que descobrirem un altre Albert Pla.
Mira, que però... és cuiner.
Ah, és cuiner, per
I
exemple.
I llavors és molt bon cuiner i li agrada molt el menjar. I diràs, això sembla una xorrada. Doncs no, la manera, el detallisme i el mètode amb què treballa la cuina és molt semblant a com treballa les cançons. I això ho explica quasi tothom amb qui he parlat. Tothom me recorda els canelons amb bolets que li va fer un dia i que et podrien semblar la manera en què van fer l'escola del somier truita, això que t'ho explica el Gerard Quintana, per exemple. O l'altre, no sé què, vull dir que és una persona que sap el que es fa i és una persona que, a més, té una sensibilitat extrema. Si tu li treus la pàtina d'escatologia i la pàtina de provocació, li treus toreros, terroristes i barbarismes i paraules escatològiques i les canvies per paraules boniques o normals, et surt un poeta molt brillant. Et surt que resulta que la majoria de cançons que fa són cançons d'amor o cançons de com veu les coses.
Mm-hmm. Em queden 2 minutets per acabar, Pep. Aquest llibre el presentes avui a casa, no?
Avui el presento a La Capona. I dic a casa, a la llibreria La Capona, perquè hi ha altres llibreries que m'estimo molt, de Tarragona i de Reus, però que resulta que La Capona era al costat de casa dels meus pares. I aleshores era la llibreria on sempre, des de petits, hem anat a comprar els llibres. La que abans era la llibreria VIP, després La Capona. Aleshores suposo que em trobaré entre família i amics, però bé...
Hi ha nervis per això de jugar a casa o no?
Sí. Sí. M'agradaria fer-ho a Reus, però també.
O vine també. Doncs,
clar, dic, sí. Això m'encantaria. Però bueno, ja tot arribarà. A veure si per Sant Jordi els enredo. Perquè, més a més, no ho dic perquè, entre Tarragona és la ciutat del meu pare, però el Baix Camp és ma mare. Ma mare era d'Alforja i tinc tiets a Reus i família a Reus i família a Tarragona.
Ara fem unes trucades, que tenim grans amics llibreters i això ho arreglem ràpid.
Soc d'aquest espècimen raro que li agrada Reus o li agrada Tarragona. Vull dir que no està barallat amb Reus ni amb Tarragona.
No, que es compensa les dues ciutats.
A quina hora, per cert, avui a La Capona, que no ho hem dit?
Avui a les 8 de la tarda.
A les 8 de la tarda. Doncs penjarem la foto del llibre ara d'aquí una estoneta al compte de Twitter. Hem de dir adéu ja. Pep, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies.
Un plaer tenir-te aquí. Gràcies, Ruth, per portar-lo.
Sí, no, ja està, ja em quedo aquí.
Queda't amb ell. Acomiadem el programa escoltant precisament l'Albert Pla. Jo els deixo ja amb el servei d'informatius de la cadena COPE. Tornem puntualment demà a les 12:20. Moltíssimes gràcies per ser-hi un dia més. Vagi bé.
Papa, jo vull saltar els ruedos. I ai, papa, jo vull ser torero. I el pare es desespera.